els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Ara és el moment de parlar de psicologia, Marta, el nostre espai quinzenal, al Teràpia de Grup, perquè ja sabeu que els dilluns ens agrada trobar aquest punt de comunitat i centrar-nos, doncs, sobretot en una teràpia que pren com a referent avui, alerta, un dels grans de la psiquiatria del segle XX. Marta.
Sí, és Viktor Frankl, l'autor de L'home a la recerca de sentit, que és un referent, no?, dels llibres del segle XX, i també creador, com deia en Viktor Frankl, de l'anàlisi existencial i la logoteràpia, una teràpia amb un marcat sentit filosòfic que té com a objectiu que les persones visquin amb més llibertat i puguin també gaudir d'una vida més plena.
Clar, per conèixer més de prop què és la logoteràpia, avui, perdoneu, m'ha sortit per l'altre costat, avui és un plaer saludar el Jordi Segura. Ell és professor de Psicologia Social i de l'Esport i també és professor de Psicologia Humanista a Blanquerna Universitat Ramon Llull i president de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport. Jordi, què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Moltíssimes gràcies, benvingut al magazín del matí a Ràdio Estel. Entenem que hi ha punt per començar el curs a la universitat, i el curs acadèmic.
Ja han començat, ja.
I què, com està anant tot?
Bé.
Sí?
Bé, sí, una mica... Són temps de canvis, no? I, per tant, es nota els joves, els grans, que venim de 2 anys de confinaments i de coses d'aquestes, amb la ressaca encara estem, no?
Encara esteu amb la ressaca, així és. Escolta, que la Marta ens feia la introducció a la logoteràpia. Qui és la logoteràpia? Dóna'ns més detalls.
A veure, la logoteràpia és un model... Es diu teràpia perquè va començar la pràctica clínica amb el psiquiatre Viktor Frankl, però jo diria que és un model d'ajuda per totes les persones. Per Frankl ja ho deia que podia ser una teràpia clínica, diguem, especialitzada, o també una manera d'entendre la vida útil per totes les persones que treballen amb els altres, el que es diu la relació d'ajuda, educadors, mestres, etc. No?
I si ens referim més a l'aspecte, doncs, de clínic, per dir-ho així, com treballa un logoterapeuta amb els seus pacients? És a dir, què diferencia la logoteràpia d'altres teràpies psicològiques?
Mira, això és interessant perquè més que diferenciar... Sí, que és el que la diferencia és que complementa les altres teràpies. Viktor Frankl deia que la logoteràpia pot ser específica o inespecífica. A mi m'agrada més dir específica o complementària, perquè específica seria per treballar amb problemes de tractament psiquiàtric, diguem, no? De seriosos, de salut mental, depressió, etc. Però deia que tant o més important és com un complement, perquè totes les teràpies, de fet, avui dia, després de que Frankl va començar a escriure i a fer conferències, la majoria de companys meus, psicòlegs clínics, diuen: "No, jo també aplico la logoteràpia."
Ah, sí?
Sí, perquè treballa les actituds humanes,
clar,
que en aquell moment potser era una novetat, però que, de fet, amb la formació ha avançat molt. Llavors, és complementària a altres tècniques, a altres estratègies, en segons quin és el tipus de necessitat, o de pacient, o de persona que necessita una ajuda, diguem. No?
Clar, logoteràpia, logo, és el sentit, no? I teràpia, bé, ja coneixem tots el significat. I aprofitant que ets aquí, no?, també et volíem preguntar quin creus que és precisament el sentit de la vida.
Mira, el sentit de la vida no el sé, perquè diu la logoteràpia que la gràcia d'això és...
És que el busquis, no?
Exacte, és buscar-lo. Potser no és allí, en un lloc on s'hi ha d'arribar, i ja el tinc, ja puc seure.
Ja està,
Ja puc seure.
Ah.
Ni tampoc, com hi ha algunes corrents en psicologia, ni tampoc és una cosa que... Ens la fem, cadascú, a la seva manera, el que es diu en psicologia el constructivisme. Cadascú entén les coses a la seva... Tot és relatiu, diguem. No, no. Per la logoteràpia hi ha un sentit amagat que s'ofereix en la vida. No? Frankl deia, dèiem abans, no sé si ho heu comentat, alguna que és filosòfic. No? O sigui, Frankl es va basar molt en el pensament de la filosofia existencialista. I deia, els existencialistes es fan preguntes, no? Per què visc? Perquè moro, i llavors el que busquen és la resposta. A veure si trobo en la vida la resposta. Ell deia, no, la logoteràpia és un enfocament invers. La vida ens fa preguntes a nosaltres, cada dia és nou, cada situació és nova. Jo avui, veus, per a mi és una situació nova haver vingut aquí i haver-vos conegut, no?
I aquest seria el sentit de la vida, o el sentit del dia...
És a dir, trobar-lo. La vida ens l'ofereix i viure el moment amb la màxima plenitud, intentant descobrir aquest sentit.
Clar, Jordi, però llavors, en aquest camí, en aquesta recerca, no, cap al sentit de la vida, l'actitud, quin paper hi juga? O sigui, com ho hem d'encarar, això?
Bé, és que l'actitud podríem ser que, de fet, es podria dir com una definició. La logoteràpia és un treball en l'actitud.
Ah.
És l'actitud que mai s'aconsegueix del tot. L'actitud és, ja que m'heu presentat, des de psicòleg social, no?
Sí.
De fet, jo treballo, ja fa molts anys, havia treballat en clínica i ara fa molts anys em dedico a la psicologia social, que estudiem les actituds, no? L'actitud no és una cosa... Tots tenim actituds, però les actituds són matisos, no? Més o menys interès, més o menys preocupació. Hi ha, per exemple, avui dia, l'actitud de defugir aquesta cosa de la immediatesa, no? L'evasió contínua, el consumisme... És l'actitud de... Mira, no m'expliquis històries, cada dia té la seva preocupació... Doncs bé, la logoteràpia és un treball invers, no? Saber-se aturar... com diu el filòsof Han, no? Olorar el temps. Això, els orientals això ho treballen molt. El que passa és que els orientals van molt cap a la passivitat, no? Això del no? De que...
Allinyar-se,
no? I no, la logoteràpia és implicar-se.
Activa.
Exacte.
Ah.
És l'actitud activa de que els valors...
Sí.
Els valors no és un concepte, des de la logoteràpia, des de Frankl, no és un concepte molt sociològic, en el sentit de dir, mira... Cada societat presenta els seus valors, estan allí dalt i tal, sinó que els valors és el que t'ajudarà a trobar sentit, però els has d'anar tu descobrint, treballant els teus propis valors. De fet, diu que hi ha tres tipus de valors, eh? I són la natura, els valors diu, del món físic, això és existencialisme, però ho dic en paraules planeres, no? El món físic, el treball, no el treball en el sentit laboral, no? Sinó dir, escolta, quan jo pinto... quan jo arreglo una...
La bombeta.
Quan rego les flors del jardí, és el món aquest que t'ajuda a trobar un sentit. No? I els altres, també, l'amor amb els altres, que és tot un camí... Clar, l'amor és una paraula molt desprestigiada, avui dia. Sembla que allò, tinc o no tinc, estimo o no estimo.
Sí.
No, l'amor es fa. Es treballa amb els altres, no?
Carai, Jordi, però tot això que ens parles, si bé és una actitud, és un gran repte, també.
És un gran
repte. És a dir, s'ha de saber parar, s'ha d'aprendre a parar i a saber assaborir aquestes coses que, en segons, que és, realment és molt complicat, perquè també la vida, no?, i aquesta rapidesa també... t'obliga a pensar d'una altra manera. És com si no, com si ens haguéssim de decodificar o desaprendre tot allò que potser erròniament hem après per gaudir, no?, de la vida.
Potser sí, potser sí. Mira, hi ha algun, avui dia alguns logoterapeutes parlen dels escrits, les revistes parlen de, bueno, ja fa temps, però de la logoeducació. Així com la paraula logoteràpia se la pot interpretar com molt clínica, com dèiem abans, de les patologies, etcètera. La gran utilitat de la logoteràpia és això, és la logoeducació. Jo crec que on s'hauria de fer avui dia formació per treballar aquestes actituds és a les escoles, no? Els educadors, els mestres, jo... La meva opinió és que aquesta crisi que sembla que hi ha avui dia a l'educació, a l'escola, que si una hora més, una hora menys, etc. Tinc la impressió, pel que sento dir als companys que es dediquen a la formació, sobretot a secundària, que és quan els adolescents es comencen
a preguntar
jo qui sóc i tal, a ensenyar, transmetre, guanyar aquestes actituds, no? D'aturar-se, pensar... No, les tecnologies... No és només aprendre a fer funcionar la maquineta, no? És aprendre... I de què en trec jo amb això d'estar sempre pendent del WhatsApp del company o de l'amic o de l'Instagram o etcètera, no? És educar aquestes actituds de repòs, etcètera. No és fàcil.
Escolta,
no és fàcil, això, eh?
Mira, estem aquí fent teràpia de grup, ja sabeu. Els dilluns cada 15 dies al matí a Ràdio Estel, a la Part Magazine. Avui estem fent aquesta teràpia de grup amb Jordi Segura, l'esteu escoltant. Ell és professor de Psicologia Social i també de l'Esport. És professor també de Psicologia Humanista a Blanquerna i president de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport. Clar, Jordi, ens estàs parlant de la importància de l'actitud, no?, amb aquesta teràpia, la logoteràpia, però es pot aprendre a canviar d'actitud? Vull dir, com es fa això?
Mira, fent-ho i pensant-ho, diguem, no? Hi ha uns valors, també, que no he esmentat, que són els valors, tornem a l'arrel existencialista, no?, que seria del pensar en un mateix, no? El que els alemanys diuen, disculpeu, jo no en sé d'Alemanya, l'Eichenbund, no? Que és l'autoreflexió, no? I diu que sobretot, diu Frankl, es treballa a partir de les limitacions que té un. Per exemple, una gran limitació... A veure, hi ha petites limitacions del dia a dia, però n'hi ha de grosses, no? Una malaltia seriosa, quan et diuen vostè li queda un any de vida perquè té un tumor incurable, el dol, les pèrdues, no? I llavors, què és el que li va passar a Viktor Frankl al camp de concentració, no? Que ell ja havia pensat això de la logoteràpia quan treballava de psiquiatre, però després quan va anar al camp de concentració va ser com un experiment pràctic d'aplicar la logoteràpia, la renúncia, intentar amb els seus companys del barracó canviar l'actitud, i els hi deia, a veure, és important trobar el sentit en les coses, no? A veure, de moment hi ha situacions que no li trobes un sentit, però si eduques aquesta actitud de paciència, i ell deia, l'actitud màxima és quan tu et mataran, saps que aniràs a la cambra de gas, però saps que hi haurà un sentit que tu no veuràs, això tindrà un sentit en el futur, no? És el sentit màxim de dir, a veure, la mort no és que sigui un regal, no? No és que sigui una cosa bona, no? Però ens ajudarà a anar descobrint aquest sentit de l'avui, d'aquí i ara, no? Això són paraules gruixudes.
Sí, sí. Mm-hmm, clar, no? I a més, ara que apuntaves, no, Viktor Frankl, ell escrivia aquest llibre després de la que és possiblement, o sigui possiblement, l'experiència més terrible i dolorosa que pot viure un ésser humà, que és ser presoner d'un camp de concentració nazi. Mm-hmm. Però clar, és comparable a aquest buit existencial de Viktor Frankl, evident, també comentaves tu, no? Doncs això que et diuen, et queda un any de vida, tens una malaltia terminal. El que persones que aparentment no tenen cap problema, persones podem pensar de primer món, no? És comparable un dolor a l'altre, aquest buit existencial i aquesta sensació de que la vida no té massa sentit?
Però, més que comparable és que ell diu que hi ha unes neurosis, diguem, uns símptomes, justament per evitar el dolor, és a dir, per evitar pensar si tot et va bé a la vida. No hi has de pensar, diguem, no? No hi pensem. Aleshores, ell diu, hi ha un tipus de neurosi que és conseqüència, justament, de no plantejar-se aquestes coses. I hi ha algun autor que llegia aquests dies que diu que avui dia, justament, a la joventut, a les circumstàncies socials, a Occident, potser encara incideixen més en aquest sense sentit, que aparentment no se n'adona el que el té, i cauen el consumisme, el consum... les addiccions, les relacions sexuals sense sentit cada vegada més primerenques, les xarxes socials sense sentit, per mirar sense pensar-hi. I llavors això provoca una sintomatologia que en diríem neuròtica, que no seria un trastorn mental, però que vindria per aquesta manca d'actitud, no? Que és el que s'hauria de treballar d'una manera preventiva, educativa, de pensar sobre els nostres hàbits, no? I perquè és veritat, Frankl ja deia, a veure, quan tu tens una situació dolorosa, una malaltia, etc, és, ell no ho deia amb aquestes paraules, no? Però crec que no ho deia així, com una oportunitat, que diguem, no? Si tu tens una lesió medular, que tens un accident en cotxe, no vol dir que sigui una... Però et fa bé mirar la vida, això sí que ho deia ell, d'una altra perspectiva, no? I això ho vaig trobar jo, que vaig estar treballant un temps amb els esportistes, en el tema aquest de la psicologia de l'esport, esportistes paralímpics amb discapacitats, no? I vaig aprendre molt d'ells, que parles amb aquests nois, noies, que han tingut un accident, un traumatisme. Llavors diu que en el període de la rehabilitació física van tenir l'oportunitat, potser perquè tenien la capacitat, potser perquè es van trobar educadors, rehabilitadors, fisioterapeutes, entrenadors, etc, que els van acompanyar i van poder descobrir que, malgrat, diguem-ho així, aquesta limitació física que tinc ara, mira, se m'obre un món nou, diguem, no?
El testimoni d'Astrid Fina, per exemple, una persona que va patir un accident i d'alguna manera doncs va donar aquest vol a la seva vida, i es va dedicar a l'snowboard professional. Mira, i va anar als Jocs Paralímpics, no? Aquest seria un exemple del que ens està explicant el Jordi.
Jo d'aquests em vaig conèixer molts, i per mi va ser un gran aprenentatge. És a dir, vaig fer una formació en paral·lel, llegint els llibres, i després tractant les persones que t'ensenyen elles més que no pas, et sembla tu, que ets psicòleg i en saps molt, no?
Clar, de fet, Jordi, a Blanquerna, aquest any acadèmic, ha presentat un màster en logoteràpia i anàlisi existencial i també ens en volies parlar aquí al matí a Ràdio Estel. De fet, tu n'ets el coordinador. Quines són, diguéssim, una mica les bases d'aquest nou màster?
De fet, també per clarificar-ho, voldria dir-ho, el màster no l'hem organitzat de nou Blanquerna, sinó que l'Associació Catalana de Logoteràpia ja el venia organitzant des de fa anys. I llavors l'organitzem en col·laboració amb l'associació. De fet, serem dos coordinadors, la companya que va ser presidenta i fundadora de l'Associació Catalana de Logoteràpia, Cristina Viziers, i jo mateix, doncs som els coordinadors, i hem, diguem, aprofitat, diguem així, o adaptat
el que hi havia,
el que ells ja feien abans, exactament.
I què prendran els que cursin aquest màster?
Mira, bàsicament el màster és, hi ha una part, diguem, de reflexió teòrica, és a dir, hi ha professors més teòrics sobre el pensament, la filosofia existencialista, etc. I després hi ha una part molt pràctica de professors logoterapeutes que estan treballant, doncs, en el món més de psicòtic, de joves, d'addiccions, d'educació, etc. I hi ha bastant de càrrega, diguem, també experiencial, és a dir, treball de grup dels assistents per facilitar-li la seva pròpia reflexió, de discussió de textos per compartir les impressions de les lectures. Sí, es busca bastant aquest equilibri entre la teoria i la pràctica, no? I la pràctica dirigida per professionals que treballen en logoteràpia, però en àmbits diferents, concrets, segons el tipus de població, de problemes, etc.
Clar, comentaves que el programa estava més o menys, no sé si el programa estava més o menys dissenyat, en qualsevol cas sí que us heu coordinat, no? Però, clar, quan es tracta de plantejar un màster de filosofia i tractar temes tan i tan transcendentals, és més complicat definir un pla d'estudis perquè abarca moltes coses, no? La logoteràpia o l'existència, el sentit de la vida. Com delimites aquest camp acadèmic?
La veritat és que ha estat fàcil en el sentit de que l'Associació Catalana ja tenia el seu programa. Llavors, la feina que ens hem basat ha sigut en adequar aquest programa a l'estructura acadèmica, perquè això també és un valor afegit, no? Que ho faci una universitat, no? Aleshores, doncs bé, hem combinat professors experts en filosofia, antropologia, de Blanquerna, per exemple, conegut Francesc Torralba, i després l'associació, diguem, aporta, doncs, varietat de perfils, de psiquiatres, hi ha educadors, hi ha, per exemple, la Cristina Vizia, és l'altra coordinadora, que és logoterapeuta formada a Viena, etc., perquè és bilingüe, i ha traduït llibres de Viktor Frankl, ell està treballant a Alemanya fa anys dirigint un camp de refugiats, perquè també la logoteràpia, tot això que estem dient, sembla molt clínic, psicològic i potser educatiu, però també és molt comunitari, és a dir, perquè el patiment, el dolor, o sigui, si tu et bolques amb els demés, també et sents, diguem, cridat a fer tasques socials, no? D'implicació, de voluntariat, etcètera, no?
Sí que és veritat que amb els camps de concentració, no, a Alemanya ja tenen, és a dir, estan oberts, que fins i tot els escolars em sembla que els van a visitar, és a dir, que hi ha aquesta part divulgativa, no, del govern alemany, de no amagar-se d'aquests els horrors dels camps nazis, sinó que és com ho aprofiten, diguéssim, per mostrar aquest horror per tal de que no es repeteixi, no?
Jo conec, no directament, però també parlant amb la companya, amb la Cristina, etcètera, quan t'explico una mica la feina, jo crec que els pobles també prenem de la nostra història, no? I a Frankl li van dir, escolti, vostè què opina dels alemanys, no? Perquè ell va perdre tota la seva família, no?
I
ell va dir, no, diu, els alemanys són com tots nosaltres. Diu, només hi ha dos tipus d'homes, de persones, dignes i indignes. I ara jo modestament jo diria, no, és que hi ha dos tipus d'actituds que, per tant, tots ens podem deixar emportar de l'actitud indigna, de el que es diem vulgarment, no? Passar dels altres, mira, no preocupar-te. I la logoteràpia, sobretot, és ensenyar a exercir, aquesta actitud es concretaria en exercir la teva responsabilitat, no? Quan tu tens una parella, no? Hi ha una relació personal sense dificultats i problemes, no? Tu com exerceixes aquesta responsabilitat? Com saps reconèixer què has rebut de l'altre amb la història prèvia, no? I què pots fer tu per l'altre a partir d'avui per resoldre aquest malentès, aquest problema, etc. No? Llavors, una de la indignitat, potser, que inconscientment ens està creant aquesta societat és de passar dels altres, doncs mira, saps que ja t'espavilaràs, jo vaig a la meva, perquè com que jo sóc lliure i tinc dret a fer el que vulgui, no? Això és un exercici malentès de la llibertat, perquè la llibertat no és mai teva, no? Sempre està compartida amb una responsabilitat dels altres.
Clar. No? Jordi, si ens centrem en aquest màster de logoteràpia i anàlisi existencial, perquè potser ara ens estarà escoltant un oient i diu, jo vull participar, o sigui, jo vull doncs accedir en aquest màster. Quin tipus, a qui va dirigit?
Això és interessant, la pregunta, perquè s'han interessat moltes persones variades, no?, que et pregunten,
clar,
escolti, és que jo sóc enginyer. Això és un cas real. Em sembla que tenim dos preinscrits enginyers. I per què vol fer, no, aquest màster? No, és que jo treballo en una empresa a la part de recursos humans i he llegit Viktor Frankl. Jo li dic, doncs sí, senyor, vostè pot formar-se. És a dir, si saps més o menys a on vols arribar, et pot ajudar, perquè l'exercici professional, doncs, poden haver, hi ha educadors socials, hi ha psiquiatres, o sigui, gent que treballa, psicòlegs clínics que treballen en la clínica amb el trastorn mental. Llavors, en aquest cas, el que els interessarà sobretot és per complementar les seves tècniques que ja coneixen. Si tu treballes, per exemple, amb addiccions, hi ha totes les psicoteràpies específiques per aquest problema, però això els ajudarà a complementar aquestes, diguem, jo diria que són les actituds del professional que ha d'ajudar els altres a resoldre les seves actituds quan no
per tal perfil
no
obert,
fer-ho.
Tothom.
Perfil obert.
Perfil
sí,
obert.
Sí, sí, sí. Hi ha mestres, educadors. Jo crec que fora bo, no sé si ho coneixen gaire a l'escola, la logoteràpia, pot ser això de la teràpia, ho veuen més com una
com
cosa clínica, no?
Sí.
I ja ho he dit abans, jo crec que el món de l'educació, aquest tipus de... Frankl va començar així, quan era estudiant de psiquiatria, era la postguerra l'any 18 a Viena, i va veure problemes, potser no sé si són comparables com ara, però a la postguerra havia caigut l'imperi austro-húngar i va augmentar l'índex de suïcidis dels joves adolescents als barris de Viena, i els suïcidis són un exponent, diguem, no? Però hi havia una desmotivació general, etc. I va tenir l'acudit, perquè era un tio molt amb molta empenta, estudiant encara, de crear centres, ara en diríem potser d'esplai o de pels joves als barris, perquè poguessin recuperar aquesta il·lusió de viure feliç i de fer coses, de fer projectes. I això, avui dia, em sembla que seria, és molt útil.
I també de relacionar-se, no?, entre ells, perquè a vegades,
també,
no?, això també està passant molt, que a vegades vivim i no sabem els veïns que tenim, no coneixem la comunitat, i si hi ha aquests centres, doncs és una manera d'interrelacionar.
I ens sembla que els coneixem molt per les xarxes, però aquell que tu coneixes a la xarxa, si no l'has vist mai cara, el rostre cara a cara, no el coneixes bé. De fet, qui és aquest, no? És un nom, és una...
Clar, qui hi ha al darrere.
Qui hi ha al darrere, no? Qui és aquest, no? Aquesta.
Sí, sí, no, la qualitat de les relacions és diferent.
Sí, sí, sí.
Jo segueixo amb el màster, eh?
Endavant.
Jordi, perquè clar, combinarà...
Bueno, si vols venir a fer-lo, doncs endavant.
Mira, no ho descarto. I em va molt bé que em diguis això, perquè la següent pregunta seria, aquest màster combina, entenem, la teoria i la pràctica.
Sí.
Com ho tindríem, això? De quina manera? Mira, a veure si ho puc portar a terme jo mateixa.
No, la pràctica és es treballa a partir de l'experiència. Per això deia que hi ha grups d'intercanvi d'experiència. Diguem, tots els que s'apunten, diguem, el fan,
sí,
ja són professionals. O sigui, es treballa a partir... És com un grup de supervisió de la seva pràctica professional, no? Tothom aporta la seva experiència del dia a dia per treballar-ho.
Clar, Mercè, no sé si tu podries compartir també la teva experiència professional amb els companys
no?
de classe.
Per què no?
No hi ha... Tots els dies són nous.
Diu. Sí, sí.
I Frankl ja ho deia, els valors són...
A Harkin, que t'hi farem anar, també.
Són relatius.
Ai, a mi?
Ell deia, l'aprenentatge de valor és relatiu. Què vol dir que és relatiu? Vol dir que el que ahir vaig aprendre em serveix menys, perquè avui és un dia nou.
Ah.
Jo no us coneixia pas ahir.
No.
I avui sí. No? És un dia... Ha estat una novetat.
Sí,
no?
Clar. Escolta, Mercè, no sé si et vols apuntar. Mira,
a veure,
el màster comença el 28 d'octubre. Jordi, ja teniu totes les places cobertes? O encara,
encara en queden, sí, hi ha moltes places obertes, els màsters Blanquerna, suposo que totes les universitats, no? Dura 2 anys, eh? Això no ho hem dit, ho dic perquè si algú li crida l'atenció...
Ah, sí, això està bé.
Que és un cap de setmana, no sencer, divendres, tarda i dissabte, tot el dia, al mes.
Ah,
i un intensiu els 2 juliols.
D'acord.
S'ha de tenir en compte.
Però vull dir que és... diguem, una vegada al mes.
Tens temps per reflexionar, no? Les idees.
A més que és així, perquè et diuen, tal dia discutirem aquest cas, us l'heu de llegir, te l'has de preparar. Llavors necessites calma, que tothom té la seva feina, no?
No, i que també està molt bé un tema, no? S'ha de coure a foc lent.
Aquestes això mateix.
Que dèiem de la immediatesa,
aquesta,
no?
Aquesta imatge m'ha agradat.
Un punt positiu per mi.
Molt bé.
Si començo el màster.
Pregunta de màster. I ja per acabar, Jordi. Clar, les guerres i el conflicte van marcar el segle XX. Quins creus que és, o quin creus que és el gran mal del nostre temps?
A veure, hi ha mals diferents. Suposo que et refereix aquí.
Nosaltres, sí.
A nosaltres, no? A Occident, no? Jo diria que és la manca de... la precipitació o la manca de reflexió. La por a conèixer-nos. Com que no ens agrada massa conèixer-nos perquè potser descobrirem coses que no ens agradarien, potser sí, però potser no, tenim masses oportunitats per inhibir-nos, no? per descentrar la nostra atenció i no pensar una mica més enllà del que és el dia a dia, no? Perquè el dia a dia ja té...
Però l'hem provat, eh?
Sí, sí, també li posem bona nota.
Poseu bona nota.
Home, t'ho digues. Jordi Segura, moltes gràcies. Professor de Psicologia Social i de l'Esport i professor també de Psicologia Humanista a Blanquerna Universitat Ramon Llull, president de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport, que algun dia ja et trucarem, eh? Jordi, per si necessitem doncs, posar la lupa, que hi ha tants i tants temes, els testimonis que dèiem abans, d'Street Fina...
Saps, doncs encantat. L'esport és una gran manera de poder treballar tot això que dèiem.
És un bon lloc per posar a prova, no? Tots aquests valors.
Una oportunitat, també. Sí,
i d'alguna manera, com bé ens està explicant el Jordi, que Blanquerna s'ha associat també justament amb l'Associació Catalana de Logoteràpia per portar endavant doncs, aquest màster en logoteràpia i anàlisi existencial. Cuida't moltíssim, Jordi. Gràcies
moltes
per haver
gràcies
estat aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.